Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, un dissabte especial, és 24 de desembre, la nit de Nadal, i especial també per al convidat que tenim, que tot seguit el presentarem, però abans doncs, us presento també els convidats que ens faran la tertúlia avui al Converses d'aquest 24 de desembre. Joan Maria Claveguera, professor universitari i periodista. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda a tothom.
El Joan Corbera, que és director de comunicació del Liceu. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
El Ignasi Miranda, que és director del Mirall de Catalunya, programa religiós de la cadena COPE Catalunya Andorra. Bona tarda, Ignasi, també.
Hola, bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, benvingut.
Molt bona tarda a tothom.
El convidat d'aquesta setmana, Juan José Omella, arquebisbe de Barcelona. Senyor arquebisbe, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut a la seva casa, que és la cadena COPE Catalunya Andorra, eh?
Gràcies.
Aviam, avui, nit de Nadal. Demà, dia de Nadal, el senyor arquebisbe com celebrarà aquestes dues dades tan senyalades per tots els que som catòlics, pels cristians en general?
Bueno, hi ha la celebració litúrgica, diré la missa a la catedral, la missa de Gall, i en un demà, el dia de Nadal, diré també la missa a la catedral, a les 11:30, de la catedral de Barcelona. I després està l'altre aspecte, que és el familiar. Les famílies es reuneixen, el bisbe, aquí, la família no és aquí amb mi, jo sóc solter, evidentment, salta a la vista, no? La meva família és al poble, la meva mare és al poble. Sí, a Cretes. Aniré a veure-la després del cap d'any, i aquests dies de Nadal ho passarem amb una altra família. L'any passat a migdia amb les germanes de Calcuta, i he menjat amb la gent que elles acullen tots els dies, han fet un menjar, i jo he participat amb ells. I demà, el dia de Nadal, menjaré amb la comunitat Sant Egidi, que també tenen tota la gent que acullen, i participaré amb ells. Vull dir que la meva família aquests dies és els més desvalguts de la societat, que són atès aquí a Barcelona, i la celebració litúrgica doncs, amb tota la família cristiana.
La missa de Gall, a quina hora per la gent que s'està...
A les 12 de la nit. A les 12 de la nit.
Escolta, a les 12 de la nit es manté aquesta tradició? Encara hi ha gent a les 12 de la nit?
Doncs mira, vostè, hi ha gent que els
perquè
costa...
Perquè a vegades que amb el pas dels anys aquestes coses es perden. Aviam,
sí, sí.
Senyor arquebisbe, què?
Doncs uns l'adelanten, la missa, uns l'adelanten. Benet XVI la va adelantar també a Roma,
sí.
I la fan a Roma a les 9:30 de la nit, a 9:45. Però aquí a Barcelona hi ha moltes parròquies es conserve a les 12 de la nit.
Que és fantàstic,
I és fantàstic.
Clar.
I hi ha gent que pot anar-hi, uns altres que no hi poden anar, hi ha possibilitats, cadascú pot escollir. Però a mi m'agrada, em costa una mica, perquè ja, després d'un bon sopar, t'entra una mica de son.
Però vas al sopar, després amb la família, vas a la missa.
Vaig a la missa, sí. I sobretot que hi veiem tots junts, que ha sigut la tradició. I les tradicions són bones, és bo de conservar-les, si es pot.
I escolti, després de la nit de Nadal, que és avui, dia de Nadal, dia 25, diumenge, que és Sant Esteve, una data molt senyalada aquí a Catalunya, i també és el primer aniversari del senyor arquebisbe com a arquebisbe de Barcelona.
Sí, el dia 26, el dia Sant Esteve, és el dia que vaig prendre possessió de la diòcesi de Barcelona, o la diòcesi de Barcelona va prendre possessió de mi. I aquest dia aniré també a la parròquia de Sant Esteve a dir la missa. Sí.
I aviam, un any, quin balanç fa? Típica pregunta, clàssica pregunta, i sempre fa una balança, coses positives, coses negatives que ha vist en aquest any a la seva arxidiòcesi.
Què vol que li diga?
Vostè mateix. O que vostè vulgui.
Bueno, pues, el balanç, una
mirada... Amb escrit de síntesi, que en ràdio sempre el temps és molt limitat.
Pues, això, sintèticament, és molt positiu. Vull dir, em sento molt content. A poc vaig entrant amb aquesta cultura i aquesta mentalitat i aquesta manera de ser dels catalans, el tarannà que tenen, de Barcelona, sobretot. I jo em sento com si estigués a la meva casa. Jo, em sembla que fa 20 anys que estic a Barcelona. I em sento molt acollit per la gent. Quan vaig a les parròquies, cosa que no me succedeia quan estava a La Rioja, al final pot ser alguna vegada, però aquí, sorprenentment, vaig a la parròquia, faig el sermó i acaben aplaudint i dic, però què fan aquests? Que no he fet cap discurs. Però vull dir, a la connexió directa es fa, i això m'agrada. Des del primer moment, quan me veuen pel carrer, molta gent em reconeix, altres no, evidentment. Però, oh, i Luis, bé, saluden, i aquesta acollida. I tercera cosa, per dir telegràficament, he anat visitant a poc les parròquies i veig també tot el treball que es fa. Hi ha una cosa que vull desfer d'alguna manera, i és que Barcelona és molt secularitzada. Bueno, què vol dir molt secularitzada? On posem el llistó? Jo dic, n'hi ha molts creients i un compromís molt gran envers l'Església, amb el missatge cristià, de molta gent, i això ho admiro, i les esglésies no són tan, no estan tan buides com molt dius, com diu molta gent, passa que hi ha moltes misses i van dividint 30, 40, 50 a cada missa, però si els ajuntes tots, dona un bon nombre.
I gent jove?
I gent jove també. Mira, l'altre dia vaig anar, el dia 11, me penso que era dilluns, de desembre, vaig a les 9 de la nit, a una parròquia, a un rato d'adoració. Els dono un recés, molt breu, una homilia, una explicació de l'Evangeli, els vaig explicar que era Nadal, segons el meu punt de vista, mirant la Bíblia i tal, els parlo als joves, i després tenim un rato d'adoració del Santíssim. Una hora vam estar a l'església. Quants joves creuen vostès que podien haver en aquesta església? 300. 300. Quan ho conto, diu, és impossible. Pues és veritat, 300 estudiants, nois i noies, en un silenci, un respecte, també n'hi ha joves. Passa que uns són d'aquí, els altres són d'allà. Quan s'ajunten són molts. Quants joves van anar a la Jornada Mundial de la Joventut de Barcelona? Quasi 1.000, però de tota Catalunya, quasi 4.000. Vull dir que, gràcies a Déu, n'hi ha moltes famílies que fan la transmissió de la fe. N'hi ha molts joves que ja estan, com diria jo, estan de vuelta de tot el que passa i estan buscant també una nova esperança, una nova llum per a la seva vida. Molt així bé. Que estic content i en ganes de treballar amb aquesta diòcesi.
Molt bé. Obrim la resta de micròfons. Hi ha ganes de preguntar a l'Ignasi, al Joan Maria i al Joan, i al Daniel també. Tots m'ha demanat la paraula, però bé, anem per tots. Joan, vinga.
Ve a tom del que diu ara, dels joves. Com està el tema de les vocacions de capellans? S'estan cobrint totes les parròquies de Catalunya?
Bueno, cobrint totes les parròquies. Aquest any vaig ordenar 5 preveres al mes de maig. Joves que sortien del seminari, havien fet ja una pràctica pastoral a una parròquia com diaques, i els vaig ordenar sacerdots i treballen a parròquies. Però quants n'han entrat al seminari? 5 també? Dic, bueno, el seminari es manté en 30 seminaristes. Donem gràcies a Déu. 30 seminaristes, per a Barcelona no és suficient per a totes les parròquies, però espero que en aquests anys no es moriguen tots, els capellans ja que fa anys que estan treballant, que treballen Déu-n'hi-do, el que treballen, que tenim que reconèixer i agrair el treball que fan.
Però la mitjana d'edat és...
És elevada, molt elevada, és molt elevada. Però van entrant seminaristes i gent que ve del món ja d'universitari i alguns del treball. Tenim de tota...
I geogràficament?
Bueno, de Barcelona tots. No sé de quina part, de quin barri, però...
Són catalans,
vaja. Sí, tots són catalans. Els que han entrat són catalans i tots els que tenim són catalans. I tots de Barcelona.
Vull dir, aquella idea que havia, a vegades s'havia comentat de que s'estava cobrint moltes dioses vacants amb gent procedent potser de Sud-amèrica...
Ah, no, aquí a Barcelona no. Hi ha hagut algunes altres dioses també de Catalunya i d'Espanya, però de Barcelona no, són tots catalans.
Sí. Joan Maria, ara sí.
Senyor arcabisbe, ara fa poc més d'un any, quan vostè va arribar a Barcelona, ens va dir que, corregeixi'm si m'equivoco, sí, em sembla recordar que va dir que era una persona que només arribava a Barcelona, viatjava molt en transport públic per conèixer els feligresos, la societat. Té encara aquesta sana costum?
Bueno, els periodistes pregunten tot, eh? I veig que tenen bona memòria. Molt bé. Que Déu la conservi, aquesta memòria.
Un gran disc dur tenim. Alguns periodistes tenen un gran disc dur, com el Clares.
Sí, senyor, sí, senyor. Bueno, camino molt. Vaig molt pel camí, pel carrer. Pujo i baixo la Via Laietana, per la Porta de l'Àngel, per sortir del Palau, clar, evidentment. Tinc que fer aquest camí.
I li agrada el que veu? Li agrada el que veu?
Què és això?
Si li agrada el que veu.
El que veig. Amb aquest... Bueno. Aquest entorn de la catedral és que hi ha tanta gent de tota mena de nacions, llengües i races, que és impressionant.
Espectacular.
Bueno, pues això me n'adono que és una ciutat cosmopolita. Que estem aquí, és una ciutat acollidora de tota raça, llengua i nacions, com diu l'Evangeli. Bueno, Vaig caminant, de quan en quan també he agafat el metro, no sempre, perquè segons on vas és complicadíssim, tinc que anar, si no tinc que caminar, perdre moltes hores, també vaig en cotxe. Però bueno, el que veig, l'ambient general pel carrer, no veig crispació, veig que la gent es passeja amb normalitat, aquesta fira de... aquest temps de Santa Llúcia...
La fira de Santa Llúcia.
La fira de Santa Llúcia, passa tanta gent allí, tranquils, quan jo baixo, que surto per anar a una parròquia i vaig amb el cotxe, que és impossible travessar aquella catedral, la gent respectuosa... L'altre dia me deien uns... Ui, mira, abans els capellans anaven caminant, avui van en cotxe. Dic, no, alguna vegada també anem caminant, que duc sabates, i se n'enreien. Vull dir que hi ha un diàleg cordial.
És que és complicat passar per la fira de Santa Llúcia
bueno,
amb cotxe i a peu és complicat, també.
A peu també.
A peu és molt complicat. Poder més que en cotxe,
Els mercats de Nadal són perillosos.
Bueno, i això...
Fixem-nos en el que ha passat a Berlín.
Parlaré.
Bueno, però el cotxe del bisbe no du metralleta, Ni metralla. Anem amb...
Per suposat.
Amb amor, amb confiança...
Amb bon rotllo, no?
Sí.
Molt bé.
Xerra amb la gent.
Ignasi, després en Daniel. Vinga.
Molt bé. Bé, ha parlat, senyor arquebisbe, de la missa del Gall. Jo sé, no sé estadísticament si està comprovat, que per a molts catalans i molts barcelonins la missa del Gall és l'única missa de l'any. No li sembla que es podria aprofitar millor pastoralment aquesta nit de Nadal? No només vostè a la catedral, sinó altres capellans que, tenint en compte que és una oportunitat, doncs, per transmetre aquest missatge positiu, per recordar que la fe també pot passar pels sagraments, aquesta gent que s'ha allunyat, que busqui maneres de retrobar-se en la fe. I després, i així faig una doble pregunta, li vull preguntar pel Papa Francesc, que aquest any va publicar, entre altres documents, l'Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor. I malauradament ha rebut algunes crítiques d'alguns cardenals, quatre concretament. Precisament dijous passat, en la felicitació de Nadal a la Cúria, avisava que algunes crítiques a les reformes de l'Església eren ben intencionades i altres no. Una altra vegada posava el dit a la nafra. Li faig aquestes dues preguntes per no allargar-me més. Gràcies.
Molt bé, molt bé. Bueno, tot el que sigui ajudar la gent a viure millor, litúrgicament, celebrativament, la fe és bo. I els preveres ho cuidem, això. Tenim cura d'això. Però hi ha vegades que la gent els costa deixar la casa i anar a l'església. I si hi ha poqueta gent, doncs jo comprenc alguns barris que a la millor el capellà diu, doncs, com a les 12 ja no venen, ho faig a les 8 de la nit o a les 9, però hi ha una celebració. Però sobretot, jo vaig arribar el dia 26 de desembre. Seria el 25, el primer any que seré aquí demà, el primer any que seré aquí a Barcelona el dia 25 de desembre. Jo conec les altres regions i pot ser hi ha un canvi, o hi havia un canvi a les altres diòcesis, d'anar més a missa el dia de Nadal que la nit. Bueno, doncs això també fa canviar les costums. No passa res. El que important és que no canvio la fe. Com deien aquells refugiats que arribaven de l'Iran i de Síria al Líban i a Jordània i li deien al bisbe, que és ell el que m'ho va contar, el patriarca de Jerusalem, em deia, ens han llevat, ens han pres la casa, ens han cremat tot el que teníem, han matat a molts familiars, ens han deixat sense res, però el que no han pogut prendre ha sigut la fe. Nosaltres conservem la fe, malgrat tot. I som ja refugiats, però la fe la tenim. Pues que això passa també avui aquí dintre de la nostra fe cristiana. Poden llevar la missa, poden canviar les costums, poden... Bueno, però nosaltres guardem la fe i la conservem i la transmitim als fills. Això és molt important.
Sí, em referia a molts no practicants que van només a missa del Gall. Això és el que em referia jo també quan deia...
Sí. Per això és bo celebrar-ho. I com els enterraments, també hi ha gent que sol van a l'enterrament. Cuidar, tindre molta cura d'aquesta celebració per parlar també al cor de tota la gent, perquè sempre, si sembres bé, la gent està en una actitud molt receptiva i pot ser un moment per trobar Déu. Tenim que tindre aquesta cura tots. I els pares amb els fills també, potser no ho practiquen molt, però el dia de Nadal, com és un costum, hem dinat junts, per què no anem tots junts a missa? I al final diuen, bueno, doncs la mare no li volem donar un disgust, va? I a la millor és un moment per trobar també la paraula de Déu. I l'altra pregunta que vostè em feia era sobretot la crítica que alguns fan al Papa. Bueno, no és nou això, vull dir que sempre hi ha gent que una cosa que diu al Papa li agrada més o menys. certament que m'ha sorprès a mi que públicament es faci aquesta crítica, i sobretot alguns cardenals. Jo, la veritat, m'ha costat molt comprendre-ho jo. Si hi ha una crítica, sobretot d'uns col·laboradors directes, ho tenen que dir a la cara, però no en una carta pública. A mi em sembla que això no ha estat bé. Però el Papa té una bona cintura i diu, bueno, hi ha crítiques positives, altres negatives, vosaltres digueu, jo ho rebré tot i faré el que tinga que fer davant Déu. No s'amoïne i continue.
És un bon encaixador, el Sant Pare.
És un bon encaixador. Ens ensenya a governar. Sí, perquè el governant té que saber encaixar tot. Perquè és normal. Quan un governa, com a un pare de família, els fills no sempre es cau bé. Avui anirem de vacances, o anirem a veure la tia, o anirem a veure l'àvia, pues no, que pues tenia no. Pensat anar als amics. No. Com feu que els fills... Bueno, pues això,
m'esquerra
i a vegades pues, sofrint, però bueno, encaixant tot el que vingui. Aquest, això ho feu.
Aquest document, perdó, l'alegria de l'amor, és molt important per entendre l'impuls que necessita la família. Aquí potser el Daniel podrà dir també coses.
Ara aprofitaré per preguntar-li, ja que...
Vinga, Daniel.
Bé, ja que has lligat, ho enllaçaré. Vostè ha dit que ha anat a les parròquies, a moltes ja, va intentar anar a totes, i efectivament hi ha llocs que es treballa molt bé, que lluiten molt, que fan, hi ha molta gent, molta més fe del que a vegades sembla, que hi ha fins i tot més gent del que a vegades es diu. Jo li preguntaria un parell de coses. Una d'elles, precisament, enllaçar les parròquies. La preparació pel matrimoni. El que està clar, perdona que... per molt coneixedor, per portar les entitats familiars, és que la preparació que es fa al matrimoni de les parròquies, a la majoria, no val per res. Sé que això, no m'hi ha dur, no val per res. Jo sé que és molt fort, però no es fa res. I no es diu, fan dos sessionetes de res, us heu d'estimar molt, però no passa d'aquí. És a dir, en concret, allò en concret i dir que és el matrimoni cristià, no es diu. I un altre aspecte de les parròquies, ja que sortim, que ja no té res a veure això, però és una altra manera. Han desaparegut de la major part de parròquies, o de moltes, els confessionaris. Que el confessionari no és important en si, però la confessió sí que és important. Es tornarà la confessió o no es tornarà a reactivar la idea de confessió?
Molt bé. Mira, dos bones preguntes. El primer de tot, em permeteix una petita correcció o matisació. Home, no val per a res, sempre tot el que fem en amor serveix. Poquet, però serveix. Una mirada més positiva per als pobres que treballen en la preparació del matrimoni. Podrien fer-ho millor, però, home, ja fan un esforç i els nuvis ho agraeixen, aquest treball. Pot ser que siguin poc, dues sessions. I, de fet, la Moris Letícia diu que es té que fer una preparació més directa, més profunda, preparar-ho millor. Aquí tenim que fer un esforç de fer una bona preparació i mostrar... la bellesa de l'amor, que és el que fa en l'Amor és Letícia, que parla més de la joia de l'amor i del reconeixement de l'amor que altres coses, eh? Jo em penso que aquí tenim un treball, ha servit per un temps aquesta preparació de matrimonis quan eren cristians, potser s'ha quedat curta, perquè molts ja venen, ja viuen junts, els altres no són molt creients, bueno, tenim que fer un aprofundiment de la fe i de l'amor del matrimoni i de la vida matrimonial. Un treball, i en això estem. Jo penso que les delegacions de família i les diòcesis estan, gràcies a aquest document de l'Amor i Letícia, fent una, com diria, una reflexió i un canviament. I segona cosa, els confessionaris. Miro, ara hem tingut l'any de la misericòrdia i al final el Papa ha escrit una carta final en la que sobretot s'ha destacat el tema de... que es pot ja, els capellans poden continuar confessant els pecats d'avortament. Molt bé. Però no es parla que ell dona uns números molt precisos i molt bonics sobre el tema de la confessió personal. Diu, aquest diàleg del penitent amb el confessor i aquest perdó que rebràs personalment, això ho tenim que cuidar molt. Tenim que tindre cura, perquè és un diàleg que entra al cor de la gent. I això no ho podem deixar, i ho tenim que recuperar. Jo tinc la imatge preciosa, perquè molta gent diu, uah, però això costa molt, i el confessionari està passat de moda. El Papa l'any passat va córrer la foto per tot el món, com en una celebració de la penitència al Vaticà, ell va baixar de l'altar i va anar caminant al confessionari, es va confessar ell, el Papa. Aquesta imatge val més que mil paraules. Ell ha dit, això és bo, és un sagrament, ho tenim que cuidar i ho tenim que practicar, capellans i seglars. Aquest diàleg personal, que en el fons és un, com diria jo, com una direcció espiritual que la necessitem, si no tenim canal al psiquiatre per dir-li, o al psicòleg per dir-li tots els problemes que tenim, però si tenim un capellà i no cobre, és gratuït, però és que a més rebrem el perdó de Déu, que també
que és important. Joia.
Tenim que cuidar, i aquí tenim també un repte. Són dos reptes. Vostè ha presentat dos reptes i en això estem.
Sí. Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Warter Center de Barcelona, un dissabte molt especial, la nit de Nadal, que l'estem fent amb el Joan Maria Claveguera, el Joan Corbera, el Daniel Arasa, l'Ignasi Miranda i el convidat d'avui, l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. Hi ha més preguntes a punt, la del Joan i la del Joan Maria Claveguera. Vinga, Joan.
Sí, més que una pregunta,
una reflexió.
Sí, una reflexió o dues anècdotes sobre Càritas, diocesana, perquè ens pugui parlar de la ingent tasca que du a terme. Fa poc estava a Cervera, on hi ha un festival de música antiga sensacional, i vaig passar pel costat d'un local de Càritas, estava tancat encara després de dinar, i hi havia tot un seguit de gent fent cua, esperant, i hi havia especialment doncs, dones, i potser diria que era el 80% de la gent que allà s'apinyava, que eren musulmanes, anava amb el sador, i bueno, em va semblar doncs, que una organització catòlica poder acollir a gent d'altres religions em va semblar lloable. A Cervera hi ha una important
colònia
o bueno, hi ha una pressió migratòria important en aquest sentit. I l'altre dia vaig veure també a TV3 una prova pilot de l'ajuda a una mare, sortia una mare jove, feia molta gràcia veure una mare joveneta i amb el seu fill, acompanyada per una persona de Càritas, i tenia una targeta prepagament de 150 euros al mes per poder comprar en un supermercat, i acompanyada per una persona de Càritas que la guiava, l'ajudava, etc., feia una compra in situ, de manera que se li treia aquesta llufa de la caritat, de la vergonya d'haver d'anar en el local de Càritas, a que et donin el menjar in situ, i en canvi t'integraves amb el que és la dinàmica normal de la societat.
Això és una targeta solidària que ha fet Càritas. Sí,
sí. Li agrada
que,
això.
Sí. Que, escolta, ha estat el màrqueting aquí. Què passa?
La veritat és que Càritas...
És una gran iniciativa, això de la targeta solidària.
Vostè ha dit dues coses molt importants. Càritas, sense perdre la identitat catòlica, és l'Església mateix fent la caritat, servent, fent el servici de la caritat. Càritas, malgrat la seva identitat, diria malgrat no, inclús dintre de la seva identitat catòlica, no fa distinció ni de raça ni de religió. El germà és un germà que representa a Déu, és un germà, és la humanitat que necessita una ajuda, i jo no li pregunto qui és. Paràbola del bon samarità. No li pregunte, jo l'ajudo, ja està. I ho faig amb tot cor i amb tot amor. Primera cosa. I segona, lo de la targeta és una iniciativa preciosa per respectar la dignitat de cada persona. A part que cadascú, els uns prefereixen arròs i els altres prefereixen mel, per exemple, perquè el tenim que donar a tots menjar, perquè pareix un règim socialista, tots aquí a menjar arròs aquest mes. No, té una targeta i potser necessiten llet, potser necessiten una altra cosa, i no tenen que avergonyir-se de ser pobres, com els demés que compren amb targeta. Em penso que és la dignitat de la persona. Tenim que aprendre a tractar amb dignitat a qualsevol dels nostres conciutadans i germans.
I fas allò que es diu d'ensenyar a pescar.
Molt bé, exacte. Molt bé. Molt bé.
Escolta, en aquest sentit, Càritas ajuda molt, recolza molt amb aquesta gent que ho necessita. L'administració està a l'alçada, la societat està a l'alçada?
Bueno, jo tinc que dir dues coses. Una, la societat considera molt positivament a Càritas i confia en ella, perquè han augmentat els donatius en aquests anys de crisi, i moltíssima gent ve a Càritas, dona a través d'una col·lecta, sent socis, herències, també donen donatius, molta confiança, perquè saben que treballen bé, que treballen pels pobres i treballen per la dignitat de les persones i ajudar-los a fer el desenvolupament ells mateixos. Bueno, primera cosa. I segona cosa, de Càritas, tot el treball que fa no sol d'ajuda de la gent, sinó l'administració també ajuda. No molt, perquè també avui en dia diuen que tenen molta crisi, que els pressuposts, que no sé què, però també ajuden, compten molt. Hi ha una bona relació i col·laboració amb les institucions socials de les administracions i altres iniciatives privades d'altres organitzacions que treballen conjuntament pels pobres d'aquest barri del Raval o d'aquest barri de la Mina, treballen conjuntament, perquè jo penso que tenim que treballar més en xarxa que no cadascú per a posar la seva medalla. Jo he fet tant, no. Treballem tots pel bé comú i pels pobres.
Però Maria,
sí, senyor Mella, en aquesta ciutat que es diu Barcelona tenim una cosa que per mi és la joia de la corona, que és el temple expiatori de la Sagrada Família, que sembla que a vegades es valora més de fora que des de dins. Es valora des de fora perquè és un dels temples arquitectònics religiosos més visitats del món, més valorats del món, i en canvi, des de dins, rep algunes crítiques. Escolti'm, sense anar més lluny, la d'un regidor arquitecte municipal de la ciutat de Barcelona que l'ha qualificat, això no sé si a França li haguessin permès, com una mona de Pasqua. I suposo que ho diu no perquè li agradin estèticament les mones de Pasqua, sinó perquè no li deuen agradar gens. Més aviat ho deu dir des del punt de vista d'un bunyol. Escolti'm, vostè personalment li dic perquè el seu antecessor el tenia també com una cosa que el mantenia viva la seva flama, el temple expiatori de la Sagrada Família. Què significa per vostè el temple des del punt de vista arquitectònic i també religiós, i amb totes aquestes polèmiques que l'envolten en aquests moments, que si es paguen llicències d'obres, que si la urbanització del voltant del temple, quan qualsevol que hagi entrat dins veu que allò és una meravella des de tots els punts de vista.
Exacte. Jo vaig estar quan van consagrar, van beneir el temple, el Benet XVI, no l'havia vist des de fer anys, no l'havia vist construït, i quan vaig veure la basílica dintre, el papa que entrava, la meravella d'aquesta llum i construcció, jo m'he quedat meravellat. Ara, quan arribo d'Arquebisbe a Barcelona, dic, quina joia, el primer dia, només arribar, en un demà, era el dia de la Sagrada Família, vaig celebrar, allà a mi estava emocionat, en aquest temple, que és la Bíblia, que és el llibre obert de la creació i de la lluança de Déu per a la gent senzilla. I és tota la naturalesa i tota la Bíblia, la paraula de Déu, que està representada per donar lluança a Déu i descobrir a Déu a través la creació, a través la paraula de Déu, a través dels aconteciments de la nostra salvació. Bueno, que em sorprèn, per un altre costat, que hi hagués gent que no reconeix, i això és molt propi de la nostra terra. Un francès té una pedra i la valora com l'única del món. Nosaltres tenim una construcció com aquesta, que és reconeguda per tot el món. Quan jo vaig a Roma, ara tantes vegades, a Itàlia, i em diu la gent, oh, que meravella, vostè que està a Barcelona. I dic, i coneixeu Espanya? Diu, no, però Barcelona sí. I per què? Ui, a Barcelona anem molt sovint, perquè és una ciutat molt acollidora, hi ha molt art, i sobretot, la basílica de la Sagrada Família. I nosaltres la tenim, i ens sembla que això no serveix per a res, i vaja, a defecció que tenim. No, al contrari. Ens falta aquesta mirada reconeixedora de les meravelles que tenim, és que despreciem el que tenim i estimem el que tenen els altres. Som capaços d'anar a Anglaterra a veure no sé què i tenim aquí una joia com aquesta, i alguns barcelonins encara no han entrat. Home, em sorprèn. Bueno, jo penso que tenim que fer tot el possible per treballar. I la pregunta que deia, o deixava caure, és i amb l'administració com està la Sagrada Família? Pague o no pague? Mira, sempre he dit jo, el que sigui per llei ho tenim que pagar, com tots els ciutadans, però no la Sagrada Família no ha rebut mai ni un cèntim per la construcció de l'administració. Tot ha sigut donatius de la gent. I en aquests moments són les entrades els que paguen la construcció. I són 15.000, més o menys, 15.000 persones diàries que passen per la Sagrada Família. A veure quin edifici de Barcelona o de l'estat espanyol que passa per un lloc... Bueno. Ara, tot el que sigui de llei, nosaltres, ja m'ha parlat l'Ajuntament, nosaltres, Església, i Basílica ho pagarà, patronat ho pagarà, com és de llei, també.
Com ha de ser.
Que som ciutadans.
I alguns d'aquests que han posat en qüestió la Sagrada Família havien estat dins de la Sagrada Família? L'havien visitada, senyor
Carles? Pues, probablement no. No? Us tindríem que preguntar ells. Sí? Vostès feien una entrevista, eh? Però...
O sigui, no.
Jo crec que no.
Però seria bo que...
I un cop han estat dins han canviat.
En canvi, oi, no pensava que era això.
Això tenim aquí.
Això em passa també a mi, que quan no estava a Barcelona deia, Catalunya com si ara que estic, dic, oh, és millor del que jo pensava.
Bueno, vostè venia de fora, però aquests estan aquí, eh? Vull dir, que jo que no haguessin passat per dins.
No solament la Fundació de la Sagrada Família no ha rebut prebendes, sinó que recordo perfectament que quan es va demanar que es desviessin les obres de l'AVE perquè passaven per sota de la Sagrada Família, es va denegar. El que, per lògica, qualsevol ciutadà podia preveure com un perill,
un risc,
per un risc. Per un risc, no un perill, com un risc per unes obres d'aquella envergadura, es van denegar. Sortosament no ha passat res.
Sortosament.
Però... Gràcies a Déu, que no passo. N'hi ha un medidor, N'hi ha un medidor que tenen uns medidors i no han notat res. O sigui que ho han treballat bé, van posar ciment, ho han separat molt bé, però en tot i en això és un risc.
De tota manera, senyor arquebisbe, cada vegada el pes de l'obra és més elevat. Aquesta setmana hem vist un reportatge a Televisió de Catalunya en el qual s'evidenciava com s'estan construint i de quina manera s'estan construint les torres centrals i ens hem quedat tots meravellats de la tècnica.
I del pes.
És
una autèntica obra d'orfebreria que s'està fent.
Per cert, que divendres vinent vostè presidirà la missa de les famílies.
De la família, invito a tot el món que pugui anar-hi, que val la pena, sí. I a poc a poc ja veureu que tindrem no sol un bon son, la sonoritat serà bona, sinó que tindrem també l'admiració dels vitralls amb el sol que entra i el raig de sol, i tercer tindrem caldoreta.
Caliu de calor. Molt bé, esteu escoltant el Converses com tots els dissabtes a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Daniel Arasa, l'Ignasi Miranda, el Joan Corbera, Joan Maria Claveguera i el convidat d'avui, l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. Més preguntes abans de continuar amb el Daniel Arasa, que m'ha demanat paraules ja. Jo també li volia preguntar al senyor arquebisbe, que a Catalunya viu des de fa temps un moment polític i social complicat, no? Aviam, què pot fer o què ha de fer el senyor arquebisbe en una situació com la que viu ara Catalunya, en un moment polític, com deia, doncs, difícil, que hi ha els seus mans i els seus menys, els seus frecs a frecs, jo no sé si divisió entre els polítics i la societat...
Sí, jo...
Què ens diria vostè, aviam?
Jo sento la necessitat de, quan era jove, haver preparat la meva vida per vindre aquí a Barcelona, anant a la universitat, a la facultat de Camins i Ponts, Ponts i Camins, no es diu així, la facultat aquesta de...
Sí. Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ponts.
Canals i Ponts.
Camins, Canals i Ponts. Exacte.
Perquè jo crec que el meu paper aquí és de ser de pastor de les ovelles, que n'hi ha de tot.
Marcar camins i construir ponts.
I després marcar camins i construir ponts perquè puguin tots trobar-se. Perquè tota aquesta desafecció que a vegades n'hi ha políticament o ideològicament no construeix una bona societat i no afavoreix, diríem, el bé comú. Jo penso que tot el que sigui divisió és diabòlic. Tenim que fer tot l'esforç possible per anar tots en la mateixa direcció, sabent que, evidentment, hi ha diferències des del punt de vista d'interpretació, de visió, d'ideologia, per ajudar. Si la meva persona, humil i pobra, des del meu lloc puc ajudar a crear aquests ponts i trobades, doncs jo donaré gràcies a Déu, però aquesta és la meva missió i el meu treball. Guia, conduir les ovelles cristianes pel camí que va a Déu i ajudar la societat, i també, evidentment, els polítics que són societat, a ajudar a que passen els ponts, que posen ponts per trobar-se pel bé de la gent, pensant en la gent i no en el partit i no en la ideologia.
Daniel,
jo enllaçaré també aquesta situació, fer ponts, aquesta situació respecte a altres, i una mica la Sagrada Família, que es comentava abans. La al·lusió a la Sagrada Família que va fer algun regidor implicava una hostilitat, al marge de qualsevol cosa, hostilitat. A la societat la tenim. En aquests moments és freqüent la hostilitat als cristians i al cristianisme. no només aquesta persecució tan terrible que hi ha a diversos països, hi ha a Nigèria, hi ha a Síria, que això per suposat és terrible, però aquí, Occident, i concretament Catalunya, Barcelona, Espanya, hi és. El que diem a la Sagrada Família, aquesta referència, que ens toca la pera a veure si perjudica, en el fons, hem dit aquests dies Madrid una sentència absurda d'una actualment regidora, però en aquell moment una senyora que es pretén fer una clara provocació dins d'un temple i que la justícia l'absol, independentment dels valors econòmics, l'absol, quan si s'hagués fet a una sinagoga o a una mesquita, seria un concepte terrible. Però això més ho veiem en moltes coses. Com veu vostè aquesta situació de que hi ha una hostilitat contra molts cristians? No és, diguem, una persecució que t'impedeix anar a missa, però sí de fastidiar. Com ho veu aquí i què es pot fer en aquest sentit? Aquí.
Bueno, sempre hi ha, en aquesta societat, sobretot espanyola, sempre hi ha una actitud de, com diria jo, de rebuig d'aquell que no pense com jo. I tenim la necessitat de que tots pensen el mateix que jo penso. Això ha sigut, jo penso que està en els rels dels espanyols. El que pensa com jo no és bona persona. I el tinc que portar a pensar com jo. I això pensa en la família, l'espòs, la dona, amb els fills. Tens que pensar com jo. I, bueno, doncs tenim que acceptar que ens costa molt que l'altre penso d'una altra manera. Això, primera cosa. Segona cosa, una certa hostilitat en alguns grups es manifesta, però gràcies a Déu no és general. Hi ha petits grups que han arribat ara en alguns llocs al govern i tenen aquestes petites manifestacions, però jo penso, gràcies a Déu, que no és general, però tenim que tindre cura per respectar a tota la gent. Perquè diu, sí, sí, tenim llibertat d'expressió, però bueno, però també tens que respectar l'altre que té dret a pensar i a viure d'una altra manera, eh? I no atacar. Tercera cosa, no perdre la costum de mirar els arrels de la nostra civilització i la nostra cultura. Nosaltres hem arribat aquí, hem fet molt camí, amb moltes dolors i moltes penes i guerres i de tot, però hem arribat a una societat democràtica, a una societat en llibertat, a una societat de benestar, a una societat... Home, i això què ens ha ajudat? Ens ha ajudat els arrels cristians, que ens ha donat una dignitat de persona, ens ha ajudat a viure en llibertat, a treballar per la pau, per la fraternitat, que és el missatge més evangèlic que aquests dies el celebrarem, ho estem celebrant a Nadal. I tercer, no oblidar també que al final els pobres cristians sempre els han perseguit per tot arreu, eh? Avui és els que més sofreixen terrorisme al món, no a Espanya, al món, han sigut els cristians, eh? Bueno, no sé per què, hi ha el demoni que existeix, però en tot i en això el que tenim que mirar nosaltres és, primer, donar gràcies a Déu d'aquesta societat que tenim, que hem arribat allà on hem arribat. Segona cosa, tindre una mirada positiva de cara al futur, en fraternitat, en respecte, en llibertat, i reclamar aquests drets de respecte i de llibertat per a tots, i treballar conjuntament pel bé de tots, però sense oblidar els arrels cristians que ens ha configurat. I això, si perdem aquests valors, jo no sé on anirem. És la destrucció. I hi ha arrels d'altres civilitzacions que no han arribat tan a lluny com nosaltres.
La pregunta que feia el Daniel m'ha fet recordar aquella sentència que deia l'Ortega y Gasset, deia, los españoles siempre van detrás de los curas. Diu, ya sea con palos o con cirios.
Exacto.
Ignasi, senyor Cabisbal,
complementa.
Davant aquest món tan convuls, el papa francès va convocar ja fa més d'un any i mig l'any de la misericòrdia, un any que ja s'ha completat, i a l'arxidiòcesi de Barcelona el 19 de novembre passat, en un acte de cloenda de la Basílica de Santa Maria del Mar, vostè feia un enviament també obrint un diàleg, seguint el seu tarannà com a home de diàleg, un diàleg dintre de l'arxidiòcesi per elaborar un nou pla pastoral. Jo li vull demanar si ens ho pot explicar una mica, amb quins reptes, amb quins objectius es pot elaborar aquest pla pastoral. I després, també seguint la línia del que es comentava abans sobre el diàleg amb la política, no sé si amb això pot entrar una mica més en el sentit de com creu que vostè com a arcabisbe pot ajudar els polítics en aquest món. No sé si ho pot concretar una mica més, vaja, li demano modestament.
Si es deixen ajudar els polítics, Ignasi.
També, eh? També.
És una altra, els polítics.
Sí. La disposició hi és, ara què puc fer, pues, depèn, el diàleg, això ja... El que vulgui escoltar, el vol parlar. L'altre dia vaig parlar amb, com li diuen, un arquebisbe de la Cúria, que era dels mitjans de comunicació. No, l'anterior, un altre. No em surtarà el nom. Txeli. Monsenyor Txeli, que està de representant del Vaticà al diàleg de Venezuela. I em deia, és difícil. Quan no volen entrar... I em fa patir molt això, perquè vaig en una actitud de fer-los apropiar, d'un apropiament, d'una trobada conjunta, però costa quan un no vol. I ell allí d'intermediari fa el que pot, però em deia, és dolorós, és penós. Bueno, això ja pues, depèn, jo presto les meves mans i les meves idees i ja està. Segona cosa, vostè parlava del pla pastoral. Pla pastoral, nosaltres volem seguir... aquesta idea del Papa en l'Evangeli Gaudium d'una església en sortida, més que tancada sobre ella mateixa, sortir al món d'avui i adaptar-se al món en les mesures que es pugui, no? Evidentment en la dogmàtica i en el missatge de Jesús, però sí en les actituds, en les mirades noves al món d'avui. Això ens demanarà tres coses i ho vull fer en camí, i això ho hem parlat ja amb el Consell de Govern i amb els consells episcopal, vull dir, de pastoral i presbiteral. Volem fer, primer, un canvi d'actituds, perquè el pla pastoral que presenta el Papa en l'Evangelii Gaudium és un canviar d'actitud envers el món i envers el missatge de Jesús, perquè venim d'un altre món nosaltres, tenim una altra concepció. Canviar l'actitud, i això ho tenim que fer entre tots. I això ens demana un temps d'oració i de conversió, i això ho treballarem. I després vindrà el segon moment, sempre en un camí sinodal, participant tots, que demanarem a tots, després d'haver descobert quines actituds tenim que canviar, ara quines propostes, quins objectius volem treballar i aconseguir en aquests propers anys. I això ho farem entre tots, diàleg, i s'estudiarà, i després quines accions creieu que podrien respondre a aquestes actituds i a aquests objectius. I això ho demanarem, acabo, a totes les parròquies, a tota la gent, inclús aquella gent que no està vinculada a una associació, a través del full dominical, podran contestar i enviar a l'arquebisbat les propostes que feien. O sigui, que vull que tota la societat catòlica, tots els cristians, puguin participar, i els que no són cristians, i vulguem fer-ho també.
Joan Maria,
sí,
si t'aproves al micròfon, fantàstic.
Atenent a coses que s'han dit en aquesta tertúlia, abans quan s'ha dit que la Missa del Gall... Jo sóc de les persones que va cada any a Missa del Gall, i la meva experiència és que la majoria de persones que m'hi trobo a Missa del Gall són més grans que jo. I no és que jo sigui un jovenet. Per tant, d'entrada, què fa que la gent jove no estigui més pròxima a l'Església, no?, i tot el que representa? I l'altre, senyor arcabisbe, és una altra sensació que jo tinc, que és que a vegades em sembla que hi ha obstacles que aproximin els ciutadans a les esglésies i els temples religiosos. En moltes ocasions, o m'he trobat que per entrar en un gran centre temple religiós he hagut de pagar una entrada, i ara m'hi trobo a Santa Maria del Mar, amb algunes hores del dia, i en d'altres ocasions ho estan tancades. Sempre hi ha una explicació, no? Sempre hi ha una explicació. No, aquell centre religiosos... Hi ha moltes esglésies romàniques al Pirineu que estan normalment tancades. Oh, és que quan estan obertes les espolien, les roben. I m'ho puc creure.
És així.
Però estem... Des de l'estament eclesiàstic s'està pensant com es pot intentar superar aquesta situació, si és que vostè la veu com jo.
Sí, vostè toca dues o tres coses. Una església com Santa Maria del Mar o la catedral, que és molt visitada, evidentment, per moltíssima gent, tenen que pagar la calefacció, tenen que pagar la llum, tenen que pagar els fidels i els que visiten gratuïtament, és gratuït. almenys 2 o 3 horetes de dir, escolteu, te diu tot el dia per visitar-lo, gratuïtament, però 2 o 3 hores els que vulguin col·laborar poden fer-ho, perquè potser l'horari els va millor i no els importa donar un donatiu, que és l'entrada, per guardar i conservar aquest monument. Si no, és impossible. Bueno, pues és una iniciativa de 2 o 3 hores, que no és més, eh? I és una ajuda al que costa la llum i la calefacció. Primer punt. Però el reste del dia està obert. Segona cosa. Vostè deia, hi ha moltes parròquies del Pirineu, de Nussegon, que el tema de l'espoli, és a dir, si es deixa oberta i no hi ha ningú que pugui fer, com diria jo, una certa vigilància, perquè avui en dia és que no respectem res, ni respectem la llum que posa, o la farola que posa l'Ajuntament al carrer, te la trobes en un de la trencada, o un banc del carrer, o una papelera cremada, i qui ho paga això? Els ciutadans. I qui és els ciutadans? Som tots i som ningú. Home, això no pot ser. Un respecte al que tenim. Això ho hem perdut, aquest respecte dels béns culturals o arquitectònics que tenim, i l'educació no ha anat bé per en aquest camí. Tenim que... A Suïssa deixen pel dematí els 2 o 3 euros que costa el periòdic o la llet, la deixen a la porta de casa, marxen i ningú toca allò, deixen el periòdic, deixen la llet, i quan torna el propietari ho troba. Aquí no duraria mitja hora, ni un quart d'hora.
I estic d'acord. Jo, que em considero una persona viatjada, li he de reconèixer que a l'estranger és més fàcil accedir a temples religiosos perquè estan permanentment oberts i no estan violats des del punt de vista de saqueig. I en canvi, doncs aquí a Catalunya i a Espanya, aquesta situació
falta que respecte.
No la donem. Per tant, és un problema cultural.
És un problema cultural. Això tenim que treballar a l'educació, a casa, a l'escola i en la societat també, als mitjans de comunicació, la televisió. Té que ajudar a ensenyar respecte a tot això. Igual que ensenyen a uns nens, jo ho veig, no passos, que està el semàfor vermell. Us ho han ensenyat i ells no s'atreveixen a passar i d'alguna manera critiquen el que ho fa. Per què no fer el mateix en aquestes coses? I tercera cosa, o segona, jo dic, dintre de l'Església tenim molta gent que està jubilada, i diuen, què podria fer? No podria fer unes hores de vigilància a l'Església, estar allí, inclús quan ve algú, donar-li una explicació, donar-li un folleto, i ell vigile. Té una cura d'aquesta església romànica o d'aquesta església oberta, i el que vol pregar un rato, doncs pot pregar. Una vigilància. I hi ha llocs que ho fan, això. És una iniciativa, vostè que no té res que fer, que s'ha jubilat, i diu, i ara què faig? Faig unes hores. Jo penso que seria un bon servei. Un
benefici a la societat, no?
Un benefici a la societat, un benefici a l'església i un benefici a la pregària. I l'altra cosa que em deia, amb un poc d'humor, vostè diu, quan vaig a missa, no veig més que vells.
No, vells no ho he dit. He dit gent més gran que jo, que tinc 59 anys.
En el fons,
és una interpretació
de llenguatge, vells. Al meu poble diuen abuelos. Però bueno, és igual. Perdó per... Bueno, gent gran.
No, al final, em veig més que de joves.
Jo dic...
Lamentablement.
L'any 60 es va ordenar un amic meu, capellà, i diu, mira, me van enviar allà a un poble de Saragossa, i vaig dir, oh, i a missa no venen més que gent gran. Quan se morien aquests, s'acabarà la missa. I diu, oi, i curiosament, es van morir, però pujaven uns altres, perquè la llei de vida va fent créixer la gent, i arriben tots a ser més grans, i els... Perdó el que dic. Els entra una mica més de coneixement, potser. I llavors diuen, bueno... I si fos veritat això de la religió? I és que comencen a anar més a missa. Els joves ara estan més distrets de moltes coses. Però torno a la pregunta del principi. Hi ha molts joves que estan, d'alguna manera, ja obrint-se més al missatge evangèlic. I això tinc la convicció que canviarà. Diu-le Isaías, un text que a mi m'agrada molt citar-lo, algo nuevo está creciendo, no lo notáis. Ens falta aquesta esperança de creure que fa molt soroll l'arbre que cau, però no fa soroll el que neix, i alguna cosa està canviant i els joves estan canviant. Les Jornades Mundials de la Joventut ens diu molt. tenim que tindre aquesta visió, aquesta mirada d'esperança.
Escolta, ens queden 40 segons per acabar el converses d'aquest dissabte, senyor arquebisbe. Abans d'acabar, doncs, un missatge ràpid d'aquestes jornades de Nadal. Com hem de viure el Nadal, els que ens estan escoltant?
Me deixa dir, potser una mica més d'algun segon més.
Vinga, un minut.
Mira, bon Nadal per a tot el món, per a tots els que m'escolteu. Siguésseu de la condició que estéssiu o que siguésseu, grans, petits, creients o no creients, bon Nadal per a tots. I vull dir-ho, per a celebrar aquestes festes en família i aprofitar-les. Aquestes festes en fe i aprofitar la fe, aquestes festes de fraternitat i celebrar-la en fe, tenim que fer-nos tots una mica més petits, més infants. Ens creiem massa adults, ja tenim tot vist i entès. I han perdut aquesta, diria, actitud de deixar-nos tocar per dintre com els nens, que es deixen meravellar per les coses que veuen. Jo voldria acabar en una poesia de Don Miguel de Unamuno. La dic en castellà, que me la sé de memòria en castellà, per mi és molt bonica, i diu això: agrándame la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad y devuélveme a aquella edad bendita en la que vivir es soñar. Per a comprendre el misteri de Nadal, necessitem tornar a ser infants i deixar-nos meravellar per totes les coses noves que venen de l'Evangeli, que venen de la història de la nostra cultura i de la nostra societat. Bon Nadal i bon any per a tots.
Molt bé, senyor arquebisbe Juan José Milla, moltíssimes gràcies per compartir aquesta conversa tan especial d'aquest dissabte tan especial, 24 de desembre. Gràcies, molt bon Nadal